Després parlem amb Fernando Bustamante, testimoni que ens parlarà de la seva experiència de cooperació al Camerún. Això i molt més fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. La cimera de Brussel·les, decisiva pel futur de l'euro, ha certificat la ruptura entre la postura de l'eix franco-alemany i la del Regne Unit. El president francès Nicolas Sarkozy ha anunciat aquesta matinada que almenys 23 dels 27 països de la Unió formaran part del tractat intergovernamental per reforçar l'euro i que inclou més disciplina fiscal. Els veïns de l'aldea al Baix Ebre més afectats per la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa del poble, aquells que puguin certificar que tenen tots els seus diners bloquejats, podran demanar a partir d'avui una subvenció al seu ajuntament. Es calcula que hi ha entre 50 i 70 famílies afectades. El govern i els sindicats de funcionaris reprenen aquest migdia les negociacions a la Conselleria de Governació sobre les retallades en la funció pública que planteja la Generalitat per l'any vinent. S'hauria de concretar com estalviarà 850 milions d'euros a través de mesures com la reducció de pagues extres i de complements. I en esports, Madrid i Barça faran avui l'últim entrenament abans del clàssic de demà al Santiago Bernabéu. Ramon Castellola, molt bon dia.
Molt bon dia. Partit que recordem es juga a les 10 de la nit i serà ofert en directe per les televisions autonòmiques i per la Sexta. Els blancs entrenen aquest matí a les 11 a Valdebebas, mentre que els blaugranes ho faran a la tarda a les 6 a la ciutat esportiva Joan Gamper. Està previst que després de cadascuna dels entrenaments hi hagi roda de premsa de José Mourinho i Pep Guardiola. Aquesta matinada l'NBA ha aturat el traspàs de Pau Gasol a Houston Rockets. El seu actual equip, Los Angeles Lakers, l'havia incorporat a una operació a tres bandes per poder obtenir Chris Paul dels New Orleans Hornets. Avui acaba formalment el lockout després que jugadors i propietaris votin l'acord. Seguim amb bàsquet perquè el Barça-Riga continua intractable a l'Eurolliga després de derrotar ahir l'Unix Kazan per 63-50. Navarro, amb 13 punts, va ser el màxim anotador del partit. Aquest cap de setmana els tres equips catalans juguen diumenge. El Barça contra Unicaja, el Joventut contra el Lagunaro i el Manresa contra el Alacant. I acabem amb natació perquè els europeus de piscina curta de Polònia, Mireia Belmonte, va guanyar dos ors als 200 estils i va pallonar, mentre Kashvin Bildebur va obtenir la plata als 200 esquena.
Gràcies, Ramon. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a 2:15.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Passen 3 minuts de les 9. El comentari d'avui ens el fa el periodista i exdiputat Josep Maria Balcells. Senyor Balcells, bon dia. Endavant.
La crisi, diuen, ens castiga a tots. Cal tanmateix matisar l'afirmació. A uns els castiga més que a uns altres. No hi ha més remei, criden els governants i repeteixen els seus portaveus mediàtics. Ens hem d'estrenyir el cinturó, afegeixen. Però n'hi ha que ja no tenen més traus per poder estrenyir. I uns altres, en canvi, tenen encara molts forats de reserva acumulada i garantida. És cert, hi ha un malestar creixent, però a la vegada sembla com si la veu dels indignats s'hagués afeblit. Ara ressonen més les veus dels que estan a prop, dels que sofreixen les conseqüències de les retallades, de l'austeritat imposada de mil maneres o d'un atur amb prestacions ja caducades. Són veus de les organitzacions solidàries, com el Banc dels Aliments o de Càritas, veus dels professionals de la sanitat, que no defensen només els seus sous, sinó també els drets dels que tenen dret a una atenció mèdica o hospitalària. Ho veiem aquí, molt a la vora, i ens ho expliquen de Grècia, d'Itàlia, de Portugal. I enmig d'aquest brugit de desesperació, d'indignació i també d'impotència, no ens estranya que siguin cada cop més els que recelen i desconfien d'aquells que en el marc europeu ens han de treure de l'atzucac, o d'aquells que a casa nostra omplen l'imaginari col·lectiu de somnis o miratges de terra promesa. Mirem Europa. Goldman Sachs, un dels majors bancs mundials i corresponsable de la crisi financera global, s'està ara mateix forrant a base de l'especulació sobre el deute sobirà dels estats que més pateixen els efectes de la crisi, Grècia i Itàlia. Però qui hi ha avui al capdavant dels governs de Grècia i d'Itàlia? Lucas Papademos i Mario Monti, no pas elegits democràticament, sinó imposats pels tecnòcrates de Brussel·les i del Fons Monetari. Tots dos han tingut vincles directes o han estat assessors de Goldman Sachs. El mateix Mario Draghi, actual president del Banc Central Europeu, substitut de Jean-Claude Trichet, Va ser vicepresident per Europa de Goldman Sachs entre el 2002 i el 2006. El poder financer va encendre el foc del deute i va enfonsar els països febles de l'euro i ara col·loca els seus homes per apagar el foc. I qui paga el pato, com diríem a casa? Els de baix, sempre els de baix. Els de dalt troben maneres per conservar sous i prebendes. Especialment escandalós ha estat aquests dies els informes dels sous i sobretot de les dietes afegides a càrrecs de la Diputació de Barcelona o de l'Àrea Metropolitana de Barcelona o del Consell Comarcal del Barcelonès. Sous que arriben o superen els 100.000 euros l'any. Per què cap partit polític s'atreveix a exigir una retallada d'aquestes partides? S'ha de fer una carta als Reis per demanar solidaritat ètica? Bon dia.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Ràdio Principat, divendres a les 8 i uns minuts de la tarda-nit, amb llum pròpia. El convidat d'aquesta setmana és Joaquim Valls. És un entrenador d'intel·ligència emocional i autor, llibre d'èxit, de Bona nit i bona sort, com atreure la fortuna mentre es dorms. Autor, Joaquim Valls, a llum pròpia, Ràdio Estel i Ràdio Principat, divendres, 8 i uns minuts de la tarda de vespre. Estan convidats.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
A Hipercor volem que aquest Nadal t'envoltis de les millors coses, dels millors regals, de les millors ofertes. Pernil ibèric d'engreix de Salamanca, Jabugo o Extremadura a 99 euros la peça i més de 1.000 articles amb un 70% de descompte en la segona unitat. Quina sort per Nadal tenir Hipercor. Oferta vàlida només a la península.
Saps que menjar productes locals és ple d'avantatges? Si compres aliments fets a prop de casa teva, ajudaràs a generar riquesa al teu entorn. Obtindràs un producte bo i de temporada i, a més, menjaràs de forma sana. És tan senzill com comprar aliments locals amb distintius d'origen i qualitat agroalimentària. Les denominacions d'origen i les indicacions geogràfiques protegides en són la garantia. El consum de proximitat promou els àpats fets amb aliments produïts a prop de casa teva. És la dieta quilòmetre zero. Saps què? Si practiques el consum certificat i de proximitat, cuidaràs el teu cos i el medi ambient i ajudaràs a mantenir l'activitat agrària, que és la base de la nostra alimentació. Pensa-hi, i guanyaràs tu i guanyarem tots. Generalitat de Catalunya.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
El Camerun és un país, com molts dels africans, amb situacions i contrastos que sovint són difícils d'entendre per a nosaltres. No és un país en guerra oberta, però sí és una nació amb conflictes, amb dificultats d'integració de les seves diferents ètnies. Avui volem conèixer el testimoni de Fernando Bustamante, que juntament amb la seva companya, la Mireia, porten més d'un any en aquest país, el Camerun, ajudant a integrar-se els bantus i els pigmeus, dues de les faccions que conviuen en aquest país africà. Serà una mirada al món que volem compartir avui precisament amb un dels seus protagonistes, Fernando Bustamante. Ell és mexicà i va decidir, amb la Mireia, que és catalana, d'anar al Camerun ara fa 14 mesos exactament. Fernando Bustamante, molt bon dia i benvingut.
Gràcies, bon dia.
Com
bon
està? Dia.
Molt bé, molt bé.
Suposo que m'entén en català, no?
Sí, sí, perfecte.
Com va sorgir la idea d'anar al Camerun? Vostè viu aquí a Catalunya i amb la Mireia decideixen anar al Camerun.
Pues sí, yo estuve trabajando en un centro de acogida en Badalona, Cambanús, por espacio de unos 7 años, con enfermos de VIH, SIDA. Entonces, con Mireia nos conocimos ahí. Y fruto del contacto con esta realidad decidimos pues hacer una experiencia en otro país, ¿no? Nos interesaba poder ayudar a la gente, que es algo que hacíamos, en lo que nos sentíamos muy, muy, muy cómodos, y decidimos pues hacer este movimiento hacia otra realidad, en donde creímos que también esa energía que teníamos podía ser útil de alguna forma, ¿no?
I el contacte amb el Camerún per desenvolupar aquest projecte, com va ser possible?
Bueno, digamos que fue un proceso de ir madurando la idea, ¿no? Que todo surge como una idea. Fue irlo madurando, el proceso, de más o menos alrededor de un año antes de marchar. Primero queríamos ir nosotros solos, abrir un centro de... Nos interesaba trabajar con la niñez infectada de VIH-Sida. Y empezamos a ver, bueno, que no era tan fácil. Era quizás un poco esta visión idílica y errónea que se puede tener en la distancia, ¿no? De querer transformar algo del cual tampoco conocíamos mucho, ¿no? Entonces, un poco con el contacto con esto, fuimos hablando con gente que había estado ahí, fuimos leyendo, nos fuimos enterando mucho más de todo, y decidimos decantarnos pues por ir con una ONG que ya estuviese sobre el terreno y ir a trabajar, a colaborar con ellos.
I van contactar amb aquesta ONG que estava ja allà al Camerún.
Sí, esta ONG que es Cerca y Lejos y que tenía unos 10 años en la zona sur de Camerún. Contactamos con ellos, les pareció buena la idea de poder trabajar sobre todo con la infancia, como ya te digo, y nos situamos con ellos empezamos a trabajar pues reuniones previas y fuimos ahí a trabajar, no en el lugar donde ya llevan 10 años, sino en un lugar nuevo que estaban abriendo, una nueva región dentro del sur.
Al sud del Camerún. I allà, en aquesta regió nova, en aquesta realitat nova, vostès què han estat fent de moment fins ara aquests 14 mesos?
Pues mira, fue algo muy, muy... Es un poco como es África, ¿no? Todo es, o mi punto de vista, es muy intenso. Recuerdo que teníamos la idea de llegar y estar pues unos primeros meses, yo qué sé, 2 meses, 3 meses de adaptación, de poder conocer más la realidad. Y yo creo que fue desde el día cero comenzar a trabajar y hasta ahora, ¿no? Estaban a la diócesis de San Melimá, que es a donde pertenece Yum, que es donde estamos nosotros, pidió a la ONG si podía encargarse de la gestión de la educación y de la salud de toda una zona muy extensa que se llama el Gran Yum, que es casi frontera con Gabón y el Congo. Y la ONG acepta porque eran estructuras que estaban muy, muy, pues muy abandonadas, con muchos problemas de organización sobre todo. Entonces, nada más llegar, nos encargamos de la gestión de un colegio que antes de la llegada de la ONG tenía unos 50 alumnos y con la llegada de la ONG pues sube hasta 430 más o menos. Eso por un lado. Luego, asumimos también la gestión de los dispensarios, que es la parte que hago más directamente yo. Mireia es educadora. La parte de los dispensarios, pues que es gestión integral de los 3 dispensarios y de uno que estaba por abrir. Además de valorar pues todos los casos más urgentes en los que se pudiese hacer una intervención directa con personas más necesitadas. Y bueno, y el día a día de África es muy... O sea, al final van surgiendo muchas cosas. Con lo cual, el proyecto original que teníamos, pues, se ha ido quedando aparcado. También sabíamos, o casi enseguida nos dimos cuenta que no era una realidad, una necesidad imperante, ¿no? Que eso es importante, que yo creo que respetar también las necesidades del lugar. Y lo que, en cambio, sí que abrimos nosotros como proyecto personal, o que era como nuestro proyecto fuerte, que era un centro cívico. Poco con el modelo del centro cívico de Barcelona, de Cataluña, en el que pudiéramos dar respuesta a otras necesidades como una falta de ocio o una desatención a la cultura por parte de las autoridades.
Avui estem parlant amb Fernando Bustamante, un noi que amb la seva companya, la Mireia, va decidir ara fa més d'un any anar al Camerún a ajudar persones necessitades, concretament amb el treball d'integració amb bantus i pigmeus. Què són bantus i pigmeus? Ens ho pot explicar una mica més?
Vale, puntualitzar un poco que pigmeus és com el nombre más genérico, y luego están los pigmeos vaca, que son la tribu vaca de pigmeos es donde estamos trabajando nosotros. Bueno, el proceso o la situación que se da con los pigmeos vaca es que ellos hasta hace aproximadamente unos 10 años más o menos vivían en la selva, vivían siendo grandes cazadores de toda la vida y a pueblos pues nómadas, ¿no? Que se iban trasladando con todo lo que eran sus formas de vida. Empezó desde el gobierno se declararon protegidas ciertas especies animales, ¿no? Como el elefante, que era una de las cosas que más cazaban, y con esto pues les obligan a abandonar esta forma de vida que tenían y trasladarse al costado de los pueblos bantús que ya existían y que estaban pues con una forma de vida más avanzada, por así decirlo. Una vez llegan, se sitúan en ese contexto, son minoría con respecto a la otra tribu y se empiezan a dar pues casos de nunca una confrontación directa, ¿no? No, nunca ha habido, así como en otros países africanos sí que hay confrontación entre tribus, pero aquí se da una relación de dominación que en algunos aspectos se puede parecer pues a etapas que parece que habían quedado atrás, ¿no? Como el esclavismo, ¿no? O sea, hay una relación difícil, tensa en ocasiones, pero sobre todo también sumisa, ¿no? Es un pueblo al que le quitaron de golpe su identidad y se nota mucho.
Camerún és un país situat a l'Àfrica Central, limita amb Nigèria, amb el Txad, amb la República Centreafricana, amb Gabon, el Congo i Guinea Equatorial. És un país envoltat de diferents nacions africanes i, com hem dit al principi, i ara ens ha dit vostè, senyor Fernando Bustamante, un país molt afectat per les misèries i les injustícies que pateix el continent oblidat, l'Àfrica. Com està actualment aquest país, el Camerún? En quina situació i context social i polític viu, pel que vostès han pogut veure?
Bueno, a ver, hace poco hubo unas elecciones en las que, no sé, creo que esto ilustrará bastante. Un presidente que está desde 1982 en el poder,
como Paul es Villa.
Paul Villa, se presenta una vez más en medio de todo un año que precede en África de grandes movimientos sociales, ¿no? De los pueblos un poco reinventando su historia o tratando de reinventarla, ¿no? En el caso de Camerún daba la sensación que podría haber algún cambio. Sin embargo, yo creo que no está preparado aún el pueblo para esto, ¿no? Cuesta ver cómo un aparato gubernamental funciona también, ¿no? Propagandístico, o sea, unas elecciones que en el fondo tampoco estaban no iba a haber un cambio, no lo va a haber por ahora. Uh-huh. Camerún es el cuarto país más corrupto del mundo, se nota mucho en todos los niveles, ¿no? En todos los niveles de la estructura del país, ¿no? Por otro lado también digamos que paradójicamente el tema los temas de la crisis, con Mireia lo comentamos, hemos estado 14 meses muy desconectados y nos sorprende encontrarnos con lo que hemos visto aquí, porque hay todo el tema de la crisis, o sea, la gente en el fondo vive al día, ¿no? Entonces no hay toda esta, no es una constante, ¿no? Entonces las personas están en su día a día y digamos que se preocupan por tener para comer, ¿no? En la región donde estamos, además es una región en el sur, en la selva, con lo cual también comunicación, internet, vías, carreteras, pues es algo muy precario, ¿no?
És un país independent des de fa 50 anys, des de l'1 de gener de 1960, 51 exactament, gairebé ja 52, i per tant un país que necessita trobar la seva identitat després de les influències anglosaxones i francòfones de temps passats.
Sí, sí, sí. Són estas, pues, digamos, yo creo que son estas jóvenes democracias, ¿no? Que también tienen que ir encontrando su propio, como dices, ¿no?, su propia identidad, e ir dejando quizás también de lado los resentimientos históricos que pueda haber, ¿no?, que a veces también da la sensación que justifican un cierto letargo, ¿no?, al momento de avanzar.
Fernando Bustamante i la seva companya han vingut un parell de mesos a Catalunya i reprendran la seva activitat al Camerun a partir del gener. Continuaran amb els mateixos projectes i la mateixa activitat educativa, sanitària, fins que es pugui.
Sí. Continuamos con los proyectos. Relanzamos o retomamos como con más entusiasmo también lo del Centro Cívico, que es un proyecto puntual que surgió del contacto con la realidad de ahí, a diferencia de los otros que nos venían dados. Entonces estamos poniendo como, queremos poner atención en esto, ¿no? También la sensación que tener un pequeño espacio de convivencia y de un punto de encuentro con la gente, también para nosotros es muy grato, ¿no? Porque estar ahí día y noche conviviendo a lo mejor con situaciones más tensas o más difíciles en temas de salud, por ejemplo, o en gestión de un colegio o de varios colegios, resulta que a veces pues puedes terminar más cansado, ¿no?, de una situación así. Y un centro cívico como lo que proponemos, un espacio con su biblioteca, con sus salas de ordenadores, con sus momentos, pues puede ser algo que también para nosotros es muy grato poder hacer.
Bé, ja per acabar, tenen relació amb algun missioner catòlic o amb alguna altra persona d'aquí que hi hagi al Camerun? S'han relacionat amb gent europea, gent catalana?
Pues mira, justo de Catalunya no. La ONG tiene la sede en Madrid y, uh-huh, bueno, está una congregación que se llama el Verbus Dei. El cura que fundó un poco, que fue a Camerún, pues él sigue estando ahí, o sea, es, uh-huh, una persona que está...
I el teniu a prop i el
sí,
coneixeu.
Sí, sí, uh-huh, sí, él se mueve mucho por ahí, pero nos movemos bastante. Y cooperantes de Catalunya van yendo.
Uh-huh. Hi ha la possibilitat d'ajudar aquests projectes des d'aquí o es financen a través de l'ONG d'allà, amb contactes amb altres països?
Uh-huh. No, la ONG ha hecho una apuesta interesante que es... Una, a apostar como por los voluntarios que van, que se vaya generando una estructura, una red de personas que quieran cooperar, y luego cada proyecto pues sí que va generando su propia economía, ¿no? su propia manera de hacerse llegar de recursos. En nuestro caso, que los dos somos, bueno, yo soy un poco catalán por adopción,
sí,
más con la gente de aquí, ¿no? Digamos que formamos, o entre algunos amigos, un comité de apoyo al centro cívico, pero que está más como lo hemos centralizado en Barcelona, ¿no?
Moltíssimes gràcies, Fernando Bustamante, mexicà, però català d'adopció, com vostè mateix ha dit. Gràcies per la seva presència i pel seu testimoni. Felicitats per la feina que, juntament amb la Mireia, la seva companya, fan al Camerún, i que vagi molt bé. A veure si d'aquí a un altre any potser ens podeu explicar més coses quan torneu a Catalunya.
Okay.
Bon dia.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel.
Escolta'ns on vulguis i quan tu vulguis. www.radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Així de senzill i així de fàcil. Viatja amb el club Més Amics i deixa la rutina com més lluny millor. Tenim el calendari del 2012 ple de destins fantàstics. Del 9 al 19 d'abril, Etiòpia. Del 8 al 16 de juny, Romania. Del 2 al 12 de juliol, Armènia. De l'1 al 9 de novembre, Ceilán i Flandes. I més peregrinatges. Del 21 al 28 de maig, del 17 al 24 d'agost i del 30 de novembre al 7 de desembre, Terra Santa. Informa-te'n al 93 409 2770. Al club Més Amics volem amics com tu. Truca'ns, 93 409 2770.
Saps què? Els teus dubtes sanitaris ja tenen resposta a Sanitat Respon. Aquí trobaràs consells sobre salut, medicaments, vacunes, pediatria, etc. O sobre com podràs seguir un programa per deixar de fumar. Sanitat Respon també fa seguiments a pacients fràgils i crònics i resol qualsevol situació que no sigui una emergència. I saps què? Si hi truques, podràs tramitar la targeta sanitària o programar visites. I és que Sanitat Respon és una peça rellevant del sistema de salut que aporta qualitat i continuïtat a l'assistència sanitària. Saps què? Sanitat Respon és l'ajuda immediata. 902 111 444. Pensa-hi. I guanyaràs tu i guanyarem tots. Generalitat de Catalunya.
Recollida de joguines noves per nens i adolescents i obsequis per la gent gran. És la 14a campanya Reis per tothom. Porta els teus obsequis a Ràdio Estel, Comtes de Belllloc 67-69, Centre Cristià dels Universitaris, carrer Villarroel 81 i Museu Diocesà de Barcelona, Avinguda Catedral 4. Informa-te'n al 93 487 6363. 14a campanya Reis per tothom. Amb tu estrenarem il·lusions.
Quina sort per Nadal tenir Hipercor.
Perquè ara i fins al 24 de desembre tens els millors preus en joguets.
Com aquest. Consola PS3 de 160 gigas més dos jocs, el Pro Evolution Soccer 2012 i LA Noir per només 299,90 €.
També per Nadal, Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
No entenc res, com cada setmana, amb Miquel Murga. Miquel, bon dia.
Bon dia, Ignasi, com estàs?
Bé, gràcies a Déu. Aquesta setmana, excepcionalment, ens visites en la segona fase, el divendres. Ahir era festa.
Visito quan en pot ser, diguéssim, dins d'aquest marmany de festes i fonts i corruptes, doncs quan toca, sí.
I és que aquesta setmana el tema precisament és aquest. No entenc per què, si el que hem de fer és optimitzar la productivitat, no s'ha reorganitzat el calendari d'aquesta setmana i s'han agrupat les festes d'una altra manera, per exemple, en cap de setmana, o deixant, com dèiem nosaltres l'altre dia, una possible proposta, la Constitució en el primer diumenge de desembre, perdó, o bé portant-les les festes el dilluns, una proposta que coneixíem ahir de la mà de la COE, per exemple.
Sí, la COE, que a més, i sobretot la patronal, aquests dies ha parlat molt sobre el tema. Cal dir que les paraules del secretari general de la patronal, el senyor José María Lacasa, van dir l'altre dia que el cost d'aquest aqueducte, diguéssim, aquest pont aqueducte, és de 1.200 milions d'euros. Home, jo em perdo una mica, no sé si són molts o pocs, però em sembla que són bastants, vull dir que no sé aquesta xifra, no sé. Per tant, s'hagués pogut estalviar aquest cost? Probablement sí. També és cert, com sempre, que el que, diguéssim, per uns no és bo, per altres està bé. És a dir, segurament el sector hoteler i turístic també ha agraït aquests dies. Tot i que no sé si en la situació que estem, hi ha hagut molta gent que hagi pogut permetre's el luxe de tenir 8 o 10 dies de festa seguits i anar-se'n a fer festa o fer vacances.
O a esquiar...
Bé, enmig de tot això, t'he de dir que la primera víctima d'aquest aqueducte ha estat jo, perquè trobar gent que aquesta setmana volgués parlar sobre el tema era missió no impossible, però gairebé,
difícil.
Molt difícil, però al final, i sobretot gràcies que estarà parlant molt a les teles i als diaris, doncs he pogut anar recollint una mica d'informació per aclarir una miqueta les coses. Una cosa, no estic intentant aclarir si s'han de suprimir festes, que això és un altre tema, sinó si s'han de reorganitzar millor. Ho dic perquè l'altre dia, dimecres, em sembla, no m'equivoco, parlaven d'això mateix, al debat de TV3, Banda Ampla, i vaig escoltar una senyora que apostava precisament per suprimir festes.
La festa de la Immaculada, per exemple, molt arrelada a casa nostra, no s'ha suprimit perquè molta gent no hi estava d'acord. Hi ha hagut diversos intents.
Doncs, mica, avui no debatem això, però inevitablement hi hem de passar perquè és el mateix camí, no? Aquesta senyora deia això, ja veuràs.
En el caso de este puente que ha ido fiestas por toda España, ¿no? Que es la Constitución, es una fiesta oficial, y el Día de la Inmaculada Concepción, creo que de las dos, la más importante se podría elegir para hacerla y la otra pasarla a ese lunes o bien anularla.
O bien anul·lar-la, deia això, anul·lar-la, però aquí...
Directament.
Sí, però aquí quina anul·laríem, què anul·laríem? Ja entraríem en el debat etern, Per exemple, aquesta setmana, de si és més o menys important la Constitució que la Puríssima, si atenem institucionalment, seria, evidentment, la Constitució, però la tradició i una mica la cultura nostra ens marca que la Puríssima... Bé, ho deia també una noia, la Carla, ho explicava bastant millor que jo, ja veuràs.
Parla molt d'interessos econòmics, a les empreses, al turisme, però oblidem una cosa que és molt important, que és la nostra cultura i les nostres tradicions i saber d'on venim, no? Tots venim d'unes tradicions religioses, i creiem o no hi creguem, siguem catòlics o no, i tenim moltes festes durant el calendari doncs, que estan lligades a aquesta religiositat. Crec que hem de respectar-ho, perquè crec que si no es fa així és trencar amb els nostres orígens i no respectar la nostra pròpia identitat com a catalans i com a cultura pròpia.
Bé, en tot cas es pot dir més alt, però més clar no. Són dues opcions diferents. Bé, en tot cas, deixa-m'ho dir, encara que algú es pugui esbarar una miqueta, és cert que algunes festes de les mateixes característiques i els mateixos arguments per ser conservades també algun dia han desaparegut i tampoc no ha passat res, diguéssim, però sí que és veritat que aquí entrem en un debat etern que ara es fa difícil entrar-hi quan parlem del tema de regrupar festes.
I tant, hi ha festes com Sant Josep o Dijous Sant que s'han suprimit en alguns llocs, però en canvi la Immaculada no. Bé, veurem com resolem després en la segona part. Ara és moment de recuperar l'última hora informativa. Són 9:45. Continuem, Miquel. Fins ara.
Fins ara.
Hola, molt bon dia. La cimera que s'està celebrant a Brussel·les ha certificat la ruptura entre la postura de l'eix franco-alemany i el Regne Unit. El president francès Nicolas Sarkozy ha anunciat aquesta matinada que almenys 23 dels 27 països de la Unió formaran part del tractat intergovernamental per reforçar l'euro i que inclou més disciplina fiscal. Els veïns de l'Aldea al Baix Ebre, més afectats per la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa del poble, podran demanar a partir d'avui una subvenció al seu ajuntament. El govern i els sindicats de funcionaris reprenen aquest migdia les negociacions a la Conselleria de Governació sobre les retallades en la funció pública que planteja la Generalitat per l'any vinent. I en esports futbol, Madrid i Barça faran avui l'últim entrenament abans del clàssic de demà al Santiago Bernabéu. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 10.
www.radioestel.cat. Sintonitza'ns a internet i no perdis el fil.
Seguim amb el No entenc res, amb Miquel Murga. No entenc per què, si el que hem de fer és optimitzar la productivitat, no s'han reorganitzat les festes, per exemple, les d'aquesta setmana. Miquel,
deixant de banda el suprimir o no festes i tal, el que sí m'ha interessat molt és saber l'opinió d'un expert en temes d'empresa i recursos humans de l'empresa sobre l'acumulació de festes en aquest pont i, en general, sobre l'acumulació de festes. Aquí hi ha hagut la meva sorpresa, la primera sorpresa, una sorpresa molt gran. Resulta que si tot anés com hauria d'anar, no només podríem fer aquest pont i aquesta conducta i totes aquestes festes, sinó que encara en podríem afegir algun altre durant l'any. És en Jordi Orozco, especialista en recursos humans de l'empresa.
Nosaltres, quan analitzem l'eficiència i la competitivitat de les organitzacions, ens trobem, per exemple, que quan analitzem processos i l'adequació persona-lloc, ens trobem que podríem estalviar un 22% de les hores que fem a l'any. Per tant, si les hores que treballem realment fossin productives, a lo millor, en lloc d'estar parlant dels dies de festa que hem de treure, potser fins i tot n'hi podríem posar algun mes.
Compte amb això, eh? Segons ell, encara en podríem afegir si produíssim a les hores que hem de produir que treballem. Per tant, hi ha un problema aquí també de productivitat o que les hores que treballem no les acabem d'aprofitar massa, eh? Per tant, si sembla, podríem anar a unes conclusions, després d'escoltar tot això, que és claríssim, per un costat, que el calendari de la conducta d'aquest any està fet amb els peus. Bé, sembla que la frase no és així, però està fet amb els peus, ja ens entenem. Que treballem poc quan treballem, que és una de les conclusions que traiem d'aquestes paraules que escoltàvem ara, que la Constitució, i per tant el dia de la seva celebració, també cal dir, que és una conclusió que té parlada molta gent, que molta gent li rellisca una miqueta, si m'ho permets així, la Constitució no passa per un bon moment.
Hi ha el tema polític, evidentment, sí. de la visió crítica que molta gent té a Catalunya sobre la Constitució.
No té bona premsa.
Aquest seria un altre tema.
Serà un altre tema, eh? Vull dir que en tot cas hi ha molta gent que la Constitució no cada vegada se la sent menys seva, però aquest seria un altre tema.
Hem vist al Twitter allò de res a celebrar i aquestes
efectivament.
Coses.
I després una altra cosa, que el sentit comú continua sent el més comú de tots els sentits i que hi ha hagut moltes empreses que, deixant de banda calendaris oficials, el que han fet és arribar a acords amb els treballadors i han recuperat les seves festes a la seva manera.
Per tant, no desviem el tema, no és un problema de tenir un nombre de festes, sinó d'aprofitar-les bé, de treballar quan toca treballar.
Efectivament.
Tenim el missatge de la Montse de Barcelona a través del Facebook, el llegirem simplificadament, diu, el dia de la Constitució se celebra en l'efemèride del referèndum, però també s'hauria pogut triar una altra data, quan la va aprovar el Congrés i el Senat, o en altres moments, que seria segurament una altra data més bona en el calendari. I fa una proposta curiosa. Hauríem de fer un plantejament general del calendari. Seria molt més còmode tenir 13 mesos de 22, de 28 dies cadascun. Això, no sé si algú que ens escolta i que sàpiga del tema dels astres i de les llunes es podria apuntar aquesta proposta. I tenir 5 o 6 en els anys de traspàs. I així permetríem arribar amb més ordenada la productivitat a complir amb aquest objectiu.
Ho estudiarem. No ho tenim estudiarem. Res a dir, però ho estudiarem.
13 sí. mesos de 28 dies.
No hi havia pensat, però escolta, pot ser.
Gràcies i fins la setmana vinent.
Adéu-siau, que vagi bé. Adéu.
Ràdio Estel.
Diuen que tot canvia en funció del nostre punt de vista i que les petites accions mouen el món. I si fos veritat? Pots callar el
món, digue'm que no és així. El teu punt de vista pot canviar el món. Participa en la tercera edició del concurs de clipmetratges de Mans Unides. Grava un vídeo d'un minut sobre Àfrica i guanya molts premis. Entra a clipmetratgesmansunides.org i comparteix el teu punt de vista. El concurs també està obert a escoles i instituts. Aixeca la mà i digues la teva. clipmetratgesmansunides.org. Pots canviar el món,
tot depèn de tu. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
El millor per la teva casa, els jocs de llit i les fundes nòrdiques d'Hipercor. I amb aquesta ofertassa 2x1, és hipermillor. Emporta-te'n dues i paga'n només una. Combina-les com vulguis. Et regalem la d'un import més petit. Quina sort per Nadal tenir Hipercor. Oferta vàlida només a la península.
Aquestes festes, Bambú Editorial presenta tres bestsellers de la literatura juvenil per fi en català. El gegant sota la neu, el venedor de dolços i els nois del carrer del Pal. Tres grans històries, ara en català, amb Bambú Editorial. Informa-te'n a editorialbambú.com.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Minuts per al cinema i la televisió, com sempre els divendres, en aquest dia també per a alguns de pont, des del primer cafè de Ràdio Estel, amb la col·laboració de telespectadors associats de Catalunya. Ens acompanyen la Montse Bros, bon dia.
Bon dia.
També el Carles Martínez, bon dia.
Bon dia.
I la Carolina Costa, que s'ha quedat aquí també per parlar, sobretot de televisió. Carolina, bon dia.
Bon dia.
La Fuente de las Mujeres és la primera de les pel·lícules d'estrena d'avui que presentem. Què ens expliques
d'aquesta
pel·lícula, Montse?
És una pel·lícula que sobretot es centra en la condició de la dona a l'Orient Mitjà. Escoltem un fragment.
El agua es para las tareas domésticas y las mujeres debemos ir a buscarla. Es una tradición. Ha sido así desde el principio de los tiempos.
Los hombres deben canalizar el agua hasta aquí, igual que en otras aldeas.
¿Por qué de repente se niegan a ir a por agua?
Es el calor. Les ha afectado a la cabeza.
¿Y cómo vas a convencerles de que lo hagan? Haremos una huelga. Una huelga de amor. Antes de que mi hombre no me haga caso, yo prefiero ir a por agua.
L'argument, Montse, explica'ns.
Aquest fragment ja ens explica bastant de l'argument, però ho refrescarem. En un petit poble, en un lloc al nord d'Àfrica o de l'Orient Mitjà, la tradició exigeix que les dones vagin a buscar l'aigua a la font que neix a la part alta de la muntanya, sota un sol ardent. Ha estat així des de sempre, segons diuen els homes i també algunes dones. Però un dia, Leila, una jove casada, proposa a la resta de dones una vaga que denomina d'amor, que és el que hem escoltat en aquest fragment, i pretén que no es mantinguin relacions amb els seus marits fins que col·laborin en el trasllat d'aigua, ja que mentre ells parlen al bar, elles s'esgoten en el trajecte i fins i tot es lesionen i alguns cops han perdut els fills que esperaven les que estan embarassades.
Tant el director com el guionista d'aquest film ja ens han presentat altres treballs amb una important presència d'humanisme.
Sí, el director és, a veure si ho pronuncio bé, Enradu Maheilanu, no sé si ho he pronunciat.
Toma.
Ho he escrit bé? Ai, ho he pronunciat bé?
Sí, sí.
El tren de la...
sí.
Del tren de la vida. I ha col·laborat també amb el guionista Alain Michael Blanc, que és el que ha fet pel·lícules que recomanem, com Vete y vive o El concierto. Ara, Maheilanu es llança una altra història de tins humans, encara que es nota que està pensada i rodada des d'un primer occidental, perquè és veritat que és una visió molt d'aquí. A La Fuente de les Mujeres abunda l'interessant debat entre tradició i modernitat, tan obert en els últims anys a causa del denominat xoc de civilitzacions entre Orient Mitjà i Occident.
Sempre hi ha el perill que mostra aquest xoc de civilitzacions en una pel·lícula que acabi caient en la simplificació.
Però cosa que en aquesta pel·lícula no passa, perquè el guió aposta per intentar demostrar que la tradició d'aquests països, que considerem llunyans, és més diversa i menys simple del que ens pot semblar. Però això mostra la dialèctica entre les variades interpretacions de l'Alcorà o els relats de les Mil i Una Nits. També s'apunta cap a la normal cooperació i complementarietat entre home i dona, sobretot en el tema de la llar, no? Tot això embolicat en un guió potser massa extens per a certes reiteracions que acaben apareixent, però amb unes anotacions musicals i coreogràfiques bastant encertades, que a més ens volies tu comentar alguna cosa d'aquestes, no?
Sí, jo volia comentar una cosa d'aquesta pel·lícula en referència al musical. Us en recordeu d'aquella cançó mítica, el Somewhere Over the Rainbow, del Mago de Oz?
Sí.
Over
the Rainbow. I tant, i es canta en moltes versions, versions corals també existeixen d'aquesta
cançó. I l'han posat a noves pel·lícules. Per què estic dient això? Perquè ara m'ha vingut al cap aquesta seqüència i crec que va molt bé per explicar-vos una cosa important. I és que el musical és un vehicle idoni per expressar desitjos de llibertat i autoafirmació. I us estic dient això perquè les protagonistes d'aquesta pel·lícula, de La Fuente de les Mujeres, fan justament això, és a dir, anuncien la reivindicació de gènere a través de la dansa i a través de la música. I per mi jo crec que és el més important d'aquesta pel·lícula, les escenes on les dones ballen i canten una lletra que és bastant crítica i és molt reivindicativa amb aquesta tradició del món islàmic. La resta no és que m'acabés d'agradar gaire, els personatges, la història, però crec que el que té de bo és això, és a dir, aquestes escenes on es suggereix...
I un missatge, sobretot al darrere.
I aquest missatge.
Sí, tot aquest missatge feminista, no?, de la igualtat, de la cooperació, és a dir, que són diferents, però hi ha d'haver una cooperació a l'hora de tirar les coses endavant.
Música i reivindicació de la mà, claríssim, no?, en aquesta pel·lícula.
Crec que és l'estrena més interessant d'aquesta setmana, no?
Sí, sí, doncs avui La Fuente de las Mujeres la recomanem i anem a la segona del dia, Attack the Block. També ens arriba una bona dosi d'acció i comèdia de la mà d'aquesta pel·lícula.
Sí, una bona, però bona, eh? Allò, acció ben grossa, cinema de plantofades, de ciència-ficció, però és una ciència-ficció de baix pressupost. Attack the Block és una pel·lícula declarada sèrie B, amb extraterrestres estrambòtics inclosos, que, ja us asseguro, faran riure el personal. La pel·lícula, per cert, es va endur dos premis al darrer Festival de Sitges. Premi del públic i el de millor banda sonora.
¿Qué es eso, tío?
Os diré lo que es, un alienígena, en serio. Pero ha caído en el sitio equivocado.
Así que descubrís una especie desconocida para la ciencia y le abrís la cabeza.
Mirad.
¿Qué, colega?
Cosas de esas.
Sí,
fuegos artificiales.
Es una invasión extraterrestre, tío.
Hombre, claro.
Vamos a darnos un baño de sangre.
¡Vamos a matar al bicho! ¡Vámonos!
Son delicados.
Bé, doncs, una pel·lícula que és tota una història. De què tracta?
L'argument, ja ho dic, és una tonteria. Imagineu-vos que, de sobte, al vell mig de Londres, comença una invasió alienígena. Qui haurà de frenar-la? No serà l'exèrcit, tampoc herois musculosos com Schwarzenegger, no. Els hi toca a un grup d'adolescents que estan empipant a una infermera i, de sobte, veuen com un objecte especial a terra sobre un cotxe i en surt una estranya criatura. No serà l'única, arribaran més criatures a la Terra, que semblen perilloses, semblen rabietes, però en realitat no saben la que els hi caurà, perquè aquests adolescents protagonistes són de tot menys amistosos.
Doncs cinema recomanable, en qualsevol
cinema
cas.
Cinema friki, jo diria.
Jo quan has dit l'argument també ho he pensat.
Bastant friki. Attack the Block és una pel·lícula de conya, puc dir que diverteix, que entreté, però que ho fa a partir d'un humor vast i una mica políticament incorrecte.
Per adolescents més, perdó, Carles.
Sí, jo ho veig bastant per aquest públic. Potser no convenç a segons quin perfil d'espectador aquest humor. A mi ja dic que em va agradar, però vaja, que això que ho decideixi l'espectador, no?
Attack the Block. Qui la dirigeix, per cert?
Doncs un director novell, s'estrena a la gran pantalla, que es diu Joe Cornish, i que cinematogràficament parlant podríem dir que és com el germà bastard de Steven Spielberg. Ho he dit així una mica en aquell llenguatge. Per què dic això? Doncs perquè aquesta pel·lícula et mostra la part més disbauxada del cinema d'adolescents. És a dir, si agafem Los Goonies, Exploradores, Super 8, estarien en un cantó, i Attack the Block, o aquella cinta que parlàvem que es deia Paul. Sobre
jo la recordo, sí.
Estarien a l'altra banda. Jo, com a crítica, em quedo amb les dues bandes, però vaja, l'espectador sempre que triï què vol i què prefereix.
Potser per als pares prefereixen més que els seus fills vegin pel·lícules tipus Los Goonies, Super 8...
O la pròxima que comentarem.
Que són més innocents, o la pròxima que comentarem, que no passa aquesta. Què dius tu, no?
Aquesta propera que comentem és Arthur Christmas. De què va aquesta pel·lícula, Montse? Tercera estrena d'avui.
Doncs sí, l'Steve, que és el fill gran de Santa Claus, ha aconseguit implantar la tecnologia més avançada en el procés de repartir regals a tots els nens del món. Llavors, és a dir, que ara el tradicional trineu està substituït per SU, que és una gigantesca nau espacial supervisada amb detalls pels tècnics del centre de control. És a dir, que s'han modernitzat Santa Claus. Però l'operació de repartiment és un èxit, menys en un petit detall. Per culpa d'un error, s'han oblidat de donar-li els regals a una nena francesa. Llavors, l'Arthur, que és el fill menor de Santa Claus, i és un jove una mica caòtic, però també amb molt bon cor, és l'únic que sembla comprendre el desastre que suposaria que la nena es despertés i descobrís que amb ella Santa Claus no li ha deixat cap regal. Perquè Santa Claus, tots sabem que mai s'oblida de cap nen.
Uh-huh. Al darrere d'aquesta producció no tenim Pixar ni DreamWorks, sinó els creadors de Wallace i Gromit.
No sé si coneixeu aquests dibuixos, sí. Els de Wallace i Gromit.
Jo els seguia molt de petit. Era...
Són encantadors, són fets com de plastilina. Llavors, la companyia, és una companyia britànica, Aardman, els creadors de Wallace i Gromit, i en el terreny de llargmetratges no han tingut massa sort, sobretot en els curtmetratges, en la sèrie de dibuixos aquesta de Wallace i Gromit, però els llargmetratges no. Ara s'han associat amb Sony Pictures i sembla que per fi tenen bons resultats i és una pel·lícula encantadora, és la típica com molt entranyable i visualment és molt atractiva també.
Tenim estrenes per tots els públics, sí. Totes les mentalitats.
Sí, dintre d'aquesta mentalitat i del perfil de seguidors d'aquesta pel·lícula, seria recomanable, Montse?
I tant, recomanem per veure tota la família. Clar que el que més li agradarà són els nens petits. A més, una pel·lícula que, com hem dit, tècnicament és molt, molt atractiva i també els diàlegs destilen enginy i captiven tant adults com a nens. Tot funciona com un perfecte mecanisme de rellotgeria gràcies al contrast entre uns personatges que estan ben treballats, cosa que a vegades en les pel·lícules de dibuixos animats costa.
Seguim amb les estrenes. La quarta pel·lícula que presentem avui és Open 24 Hours.
Sí, per parlar d'aquesta ens hem de posar una mica seriosos perquè hem de parlar del context en què apareix. Vivim en una època de crisi, ja ho sabem, on s'erosiona constantment l'esperit creatiu del cinema i tot es redueix a la frase de això és el que hi ha. No? Alguns directors joves, davant aquesta situació, decideixen embolicar-se la manta al cap i aixecar projectes independents al marge de la gran indústria. Carles Torres és un d'aquests directors i 24 Hours és la seva nova pel·lícula.
De què tracta aquest film? En qualsevol cas, explica'ns una mica la sinopsi.
Doncs mira, Héctor treballa de vigilant nocturn a un magatzem de metalls, cuida el seu germà, que és discapacitat, i lluita cada dia contra les adversitats del seu entorn, que són un judici pendent, un pare autoritari i un treball molt depriment. Cada cop costa més tirar endavant.
Recomanes la pel·lícula, Carles?
Home, no és una gran pel·lícula, però és així com enigmàtica, misteriosa. Això la fa una mica interessant. El millor d'aquesta pel·lícula és, ja dir, que forma part d'aquest gènere, no? D'aquest sector de pel·lícules independents, on trobem, jo crec, coses més recomanables i poc conegudes com Diamond Flash o Puzzled Love, que és una pel·lícula que, per cert, va fer l'escola SCAC. Mm-hmm. La van fer els estudiants d'aquesta escola. I està bé, doncs, impulsar aquest tipus de cinema marge de la indústria.
Aquesta que deies tu de l'ESCAC s'ha estrenat en cinemes?
Encara no. Aquesta en parlarem, m'imagino, més endavant, però sí, és un cinema que cal tenir en compte.
Per cert, encara per només un apunt del cinema que coneixíem aquesta setmana, i Escapa Negra comença, no sé si una gira internacional o no, però la Generalitat també està impulsant, és candidat a parla no anglesa, recordem, als Oscars de l'Acadèmia de Cinema Espanyol,
sí.
I va ser projectada a Brussel·les. Veurem a veure si arriba finalment.
Dimecres es presentava a Brussel·les i es dona a conèixer el contingut i serà el 25 de gener, si no recordo
malament. Tinguem esperança.
Sabrà.
Tinguem esperança, aviam què passa.
Ara sí que de finalista, no? Nominada.
Sempre hi ha cinema estranger molt bo d'altres països, però mai se sap.
L'Acadèmia Espanyola, com deia la Carol, l'ha nomenada i ara falta el vistiplau de Hollywood,
exacte.
Si entra en el tall de seleccionades per als Oscars, que seran al març, també.
Correcte.
Doncs anem a televisió, parlarem de Sálvame una setmana més, també de la marató de TV3. Comencem per Sálvame, que és, per cert, líder en infraccions d'horari de protecció infantil. Explica'ns-ho, Montse.
No ens estranya gens, això. En total ha rebut 17 sancions, Això són sancions per no haver complert l'horari de protecció al menor.
Que són multes econòmiques.
Sí, és a dir, l'horari de protecció al menor era... és a dir, està en el codi d'autoregulació que les pròpies cadenes es van comprometre
a complir-lo
i llavors no ho han complert. Llavors, Salvame en té 17, en té 3, 2 i la sexta en té 1. La forta, que serien les autonòmiques, no en té cap i 4 tampoc. Llavors, tot això ho ha presentat l'Observatori Audiovisual de Continguts de Televisius, que és l'OCTA, on també forma part el TAC, perquè és un observatori en el que hi ha moltes associacions i bueno, entitats. Llavors, el que vol fer l'OCTA és provocar, que crec que ja està, un debat nacional sobre la necessitat de que les televisions protegeixin les franges de protecció infantil. Crec que ara cada cop tothom és més sensible, sobretot quan va passar tot el tema de la Núria. Sé que és veritat que la Núria no era protecció del menor, no?
Perquè...
però sí que hi ha aquesta sensibilitat i llavors es volen prendre una sèrie de mesures. Llavors, el tipus de sancions que Salvame podria tenir per fer això anirien des de, segons la llei audiovisual, entre 10.000 i 500.000 euros.
Entre 100.000 i 500.000, no?
Sí, a veure si és veritat, ni que a vegades els surt més a compte pagar les multes i posar aquest tipus de continguts que no, no fer uns programes...
Això seria com un avís, un estudi i...
Exacte.
Sí, és a dir, jo crec que la funció del CAC, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, no és suficient, no té prou poder, potser,
exacte,
per...
És que el CAC, en aquest sentit, aquí no pinta res, perquè el CAC, al ser un programa estatal, ells no tenen competència, no? Que és el que deies tu. I, en veritat, això ha sigut l'OCTA, aquest observatori, que està movent-ho perquè, des de l'Estat, doncs, aquestes sancions que s'han arribat, doncs, realment, es portin a terme i hagin de pagar aquests diners.
Sí, allò idoni seria...
Les sancions no les coneixem per quin apartat, just és el que més infringeixen aquest programa, per exemple.
Sí, en principi, és per al tema, perquè, segons la llei, seria per la emissió d'imatges de violència, tractes vejatorios, no? Sexe pues, que no és necessari per al tema per explicar una notícia, i a més també pues, històries crues, brutals, casos que no tenen valor social o informatiu, no? Que, és a dir, que no justifica la emissió d'aquestes coses. Bueno, quan, sobretot...
quan és gratuït, sobretot.
Exacte. El contingut d'algunes notícies.
Sí, exacte. És a dir, que es tracten temes de violència, sexe o pues, tracte vexatori que no té un objectiu informatiu.
Allò idoni seria que hi hagués un consell a nivell estatal, no? Cosa
sí,
que no hi ha.
Això és el que es demana sempre, però clar, no, ara estem desretallades i no s'està per fer.
Recordem que l'horari de superprotecció o de protecció reforçada és de dilluns a divendres de 8 a 9 del matí, de 5 de la tarda a 8 del vespre i dissabtes i diumenges de 9 del matí a 12 del migdia. Convé també, com la Montse ens ha dit altres vegades, recordar aquestes franges. Parlem de la Marató, si us sembla bé. El disc de la Marató ja està a punt. El distribuiran diferents diaris catalans, ho diem, aquest diumenge, per als qui vulguin adquirir alguns diaris, El Periódico, La Vanguardia, són alguns d'aquests diaris, El Punt Avui, El Diari Ara, els reparteixen.
Sí, a més, amb un preu de 9 euros. Recordem que aquest any, en el disc, està al cor de l'Escolania de Montserrat, que han registrat una cançó de gènere pop, que és el primer cop que ho ha fet, i, a més, l'acompanya Sergio Dalma. I bueno, aquest disc s'anomena, té l'eslògan de Quan acaba una vida, en comencen 6. Mm-hmm. Alguns dels artistes que podem trobar són el Rafael, la Malú, la Nata Roja, Melendi, Salsa de Reyes, Andrea Motis i Joan Chamorro Group, The Pepper Potts... Bueno, són alguns dels artistes que podem escoltar en aquest disc que podeu comprar per 9 euros als diaris d'aquí a Catalunya. Mm-hmm.
Vaig poder veure l'altre dia el vídeo de l'Escolania de Montserrat amb Sergio Dalma. Mm-hmm. Què us sembla, si l'heu vist vosaltres?
Jo l'he vist, a mi em va agradar molt. I és, és una idea original que dèiem, doncs, veure l'Escolania no? cantant una cançó de pop, doncs no és normal. I és interessant que es facin aquest tipus de sinergies.
Aquesta diversitat, també.
Exacte, per aconseguir doncs, diners per la Marató.
En aquest cas s'investiga, són diners per la investigació de les malalties del cor. Per això també el joc de paraules de cor i, sí, i de cor de Montserrat.
Sí, a més ho presentarà el Xavi Corall i l'Espartac Peran, que són els presentadors de divendres.
Per cert, que també un col·laborador, antic col·laborador d'aquest programa, en una secció que presentàvem, que es deia El Ciberquer, en Pau Font, participa també amb un petit app, que és una descàrrega al mòbil en aquesta marató, i doncs ho podrem veure també. Felicitats des d'aquí en Pau Font per aquesta petita col·laboració, aquest gra de sorra dins aquesta gran marató solidària que participa moltíssima gent, per cert, com dèiem, artistes, després amb les trucades, evidentment,
moltíssima
polítics.
Polítics.
No, i a part que recolleix...
De tots els àmbits.
Es recolleix moltíssims diners. És a dir, s'havien fet maratons a Antena 3, a Telecinco fa uns anys i no aconseguien tants diners com aquí a Catalunya, que la població és molt més reduïda.
Clar, i també, clar, com dèiem, veiem en diferents registres, per exemple, això, l'Escolania de Montserrat o altres artistes que per un dia doncs canvien o s'ajunten amb altres tipus de gèneres, doncs, per mostrar aquesta solidaritat.
Hi ha grans ponts que cohesionen la societat catalana. Exacte. En aquest cas. Parla'ns ja per acabar del llibre, Carles.
Sí, doncs us diré que l'estructura, en si el llibre ha canviat bastant respecte als llibres anteriors de la Marató. Trobarem una cosa bastant variada, perquè són 8 relats, uns de ficció, un altre de no ficció, un poema i una historieta de còmic d'11 autors, entre ells d'Albert Espinosa, guionista de Polseres Vermelles, també de la pel·lícula Herois, a Joan Margarit, Joan Barril, Juanjo Sáez i Sergi Pàmies, tots aquests són autors del llibre de la Marató. Com a novetat, també tenim aquest any un escrit personal molt íntim d'una mare, que es diu Joana Martos, que parla sobre la pèrdua sobtada del seu fill de 19 anys. I bé, el llibre el podreu trobar des del 17 de novembre i, com en els últims dos anys, en format paper, a totes les llibreries, també en format electrònic, a la plataforma de distribució de Libranda. I el preu són 10 euros, ja aviso per qui el vulgui aconseguir.
Doncs estarem pendents. Per cert, felicitar també els organitzadors de la Marató. Cada any creix, cada vegada són més pobles, més gent que s'implica, com deia, de tots els àmbits, i sobretot que també és important que l'audiència també respon cada any amb xifres.
No, és que poblets de Catalunya, superpetits, per exemple, de Lleida i tal, doncs fan una desfilada. Jo recordo el meu poble, no?, que es feia una desfilada per aconseguir diners per la Marató, o un escalanifi, o... És a dir, que tots els pobles...
Concerts al carrer, jo he vist també, en pobles.
Es mouen
molt. La solidaritat és una cosa que uneix.
Sí, sí. I en aquest cas hi ha cada cop més activitats complementàries també,
que
i competicions esportives.
No només es truca i donar uns diners, sinó que també es fa alguna cosa per aconseguir aquests diners, que també és molt interessant.
Recordem que no és aquest diumenge, per això l'altre.
És l'altre. Sí, aquest diumenge el disc a la venda en alguns diaris, i l'altre diumenge, exacte, per tant, divendres vinent en parlarem de la Marató. Gràcies, Carles Martínez, Montse Bros i Carolina Costa. Fins la propera. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 7:45. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, a Ràdio Estel, 7:45, amb Mercè Raga. Actualitzem el dia només per tu. Amics de Mozart us convida el dimarts 13 de desembre a la missa exequial pel 220è aniversari de la mort de Wolfgang Amadeus Mozart. Serà a 9:15 del vespre a la parròquia de Santa Maria de Gràcia, carrer Gràcia 35 de Barcelona, i tindrà la col·laboració de la soprano Ana Belén Gómez i l'organista Àlex Morandini. El dimarts 13, missa exequial pel 220è aniversari de la mort de Wolfgang Amadeus Mozart, el record d'un geni de la música. En classe con Jesús, la nova sèrie d'animació en 3D, l'Evangeli a través de les aventures d'un nen d'avui anomenat Jesús, valors humans i catòlics pels menors de casa, un DVD 10 euros i el pack de 4, 32, distribuït per Catalunya Cristiana, 93-409-2770. En classe con Jesús, la nova eina per pares, educadors i catequistes.
el millor per casa teva, un portàtil. I amb aquesta ofertassa, és i per millor. Ordinador portàtil HP Pavilion G7 449, 38,17 euros al mes en 12 mesos. Quina sort per Nadal tenir Hipercor. Consulta'n les condicions de finançament. Oferta vàlida només a la península.
Vols tres grans contes per regalar els menuts aquestes festes? Doncs els tens a Combe l'editorial. En Charlie i la fàbrica de xocolata, la versió pop-up del gran clàssic, Les mil i una nits, nous pop-ups per una bonica història i un hort a casa. Plantem els nostres aliments d'una forma ecològica. Recorda-ho, t'esperen a Combe l'editorial. Més informació a combeleditorial.com. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Acabem amb un apunt. Està oberta des de dimecres l'exposició Nadal 2011 a la Pia Almoina. És al Museu Diocesà de Barcelona, a l'Avinguda de la Catedral número 4. Aquesta mostra inclou la nostra campanya Reis per a tothom. Ja sabeu que fins al dia 22 podeu portar regals aquí a Ràdio Estel, al CCU, al carrer Villarroel 81 o al mateix Museu Diocesà. Us hem acompanyat el Toni Huguet, el Joan Pinyol, la Sara Cruz, el Ramon Castelló, la Carolina Costa i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu molt bon cap de setmana i fins dilluns.
Ràdio Estel.